per tota l'afluència de gent que hi ha hagut i també per el sentiment que tothom li posava i també perquè ha estat molt ben organitzat i un dia molt assenyalat.
9 i 4 minuts, comença la gran vida.
Més informació a ib3notícies.com. I un any amb tu. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimàs i Raül Valls.
Què tal, com esteu? Benvinguts a la Gran Vida, 9 i 5 minuts. Això sí, IB3 Ràdio, Raül, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, com esteu? Com va tot? Ja, mira, jo acabo d'escoltar una versió de la Belenguera, m'ha deixat loco,
sí.
Ara, en els companys informatius. És que sou molt moderns, han tornat molt moderns.
Sí, jo ahir també la vaig escoltar, concretament.
No m'ho diguis.
Sí. Concretament, 3.546 vegades.
Molt bé,
I va bé, perquè ahir era el dia.
Ahir era el dia. Si, llavors, quan ets la diada, també la posen tant, perquè
sí, també.
Si no, el 31 o dia 12, m'és igual, però posa-la. Una monada. Me va faltar escoltar la de Naixenoa, l'única que me va faltar.
Ah, una versió de Naixenoa, sí.
Sí, tenim una dreta.
Ah, a veure, jo crec que...
En aquell temps, li va fer la cançó, un show.
Hi ha vídeos d'ell així, joveneta, cantant la Belenguera, és vera.
I va repartir cretes per Palma, de Naixenoa. No, va ser gros. Bé,
també.
Dit tot aquest remenat de la Belenguera, que, per cert, emociona veure tanta gent cantant i participant, avui tenim un programa, Joanmi, d'aquests que dius venen completats.
De Pinyol Vermell,
Ara tenim
un podcast també aquí a la casa.
Tenim un podcast?
Sí, hi ha un podcast que fem aquí a la casa, esportiu.
N'hi ha un parell de podcasts.
Sí, però aquest se diu Pinyol Vermell
i
és una secció dedicada en el Reial Mallorca.
Sí, jo l'altre dia vaig ser un bon drama, ja. Bon drama,
sí. Estem
no t'he volgut treure el tema perquè dic que aquesta mona li pegava un infart.
Estem a la setmana de dol. Mallorca ja avui farà una setmana que va baixar a segona divisió. Avui vespre, a les 11 del vespre, ja farà una setmana.
No.
Ara l'alerta que el Sevilla té problemes econòmics, no sigui cosa que...
Bé, aquell ho comprarà, que no...
Però no li han deixat, no li han deixat.
No li han deixat?
No, s'ha tirat enrere, no sé què ha passat, no ha anat bé.
Va més, perquè mal negoci m'apareix.
I és que tenen el Sevilla així com a segrestat, però és que volen continuar, però és que no tenen un euro i no poden ni inscriure jugadors.
Han de fer un crowdfunding...
Sí.
Per fitxar bona gent pel Mallorca.
Sí, però també t'he dit una cosa. L'alerta perquè l'Atlètic Balears i el Poblense poden pujar aquest cap de setmana.
Va, jo, el Poblense, un 10 perquè jo a la Pobla me fascina.
Jo tinc família.
Tinc família. Però l'Atlètic Balears...
Alerta.
Aquest camp que teniu de vora el dinosauri aquell enorme...
Sí.
Això necessita mà de metge, No sé com s'ha de fer ni com no, però necessita mà de metge. Cada vegada que pas, dic, la façana està molt bé, però llavors...
No, t'anava a dir, el dinosauri també. Sí,
el dinosauri l'hem de dur en el Museu de Mallorca.
És un poc estentís, allà.
En el Museu de Mallorca.
Se desfà, cada vegada.
I que el cuir li he d'investigar, de què viu aquesta tenda, perquè no he vist mai ningú. Però és així.
M'agrada, perquè anem obrint melons... Mira, avui amb en Luis Menéndez al control tècnic en aquestes dues horetes. Ja sabeu que demà tindrem tres horetes, que feim una entrevista més llargueta de 11 a 12 amb una al·lota, però demà ja donarem pistes.
No diguis que.
Queda molt. I avui tenim coses molt interessants. Mira, una d'elles és que el govern ha activat noves ajudes per intentar salvar comerços i empreses que tenen anys d'història. Per això parlarem amb la Magdalena Comas, que és la presidenta d'ATA Balears, sobre el futur del petit negoci i de les oportunitats que tenen també els joves empresaris perquè puguin seguir endavant amb aquestes empreses o negocis que ja són antics.
El ben necessari. I xerrant de Balears que hi haurà pel món, avui ens acompanyarà, atenció, la Miss Illes Balears, Miss Espanya i candidata, per tant, de representar... Bé, candidata no, representarà Espanya a Miss World
Miss World.
Bé, que representarà Espanya. Sí.
I
Elisabet Reynés.
Miss Balears, Miss Espanya i candidata a ser la dona Miss més món. Guapa del món.
Sí, sí, exacte.
Impressionant,
exacte. En Elisabet Reynés avui estarà amb nosaltres. Ahir la van rebre a l'Ajuntament de Palma i parlarem amb ella de com afronta tot això.
I aquesta cap de setmana no podran tenir a Teresa Ramos, com és habitual, per un tema de salut. Està bé, però bueno, s'ha d'arreglar. Però parlarem d'un tema que m'ha fet molta gràcia i que ja veureu. La misofonia. La misofonia no és una mania. Sabeu quan estàveu en el cine i escoltau que es de vora comença a respirar i sentiu la respiració?
I lo d'estic, això? Això?
Això
i també.
Idò, hi ha gent que té mania, o sigui...
Torna loca.
Molt matèria en les seves pròpies mans, la gent que feim renouats així, i això se tracta també. Idò, això se diu la misofonia, i mos en parlarà una Celia Incio, que és psicòloga.
Molt bé.
Que t'apareix.
I llavors David Arraez, com sempre, vendrà a contar-nos totes aquestes estratègies de comunicació, i avui parlarem de com resumir sense que el missatge desaparegui.
Aquesta gent que t'envia un podcast per un àudio que te pot... Una cosa que te pot contar en 30 segons, te la conta en 3 minuts, 40 segons.
Que diuen en castellà, el grano.
Si heu d'enviar un àudio tan llarg, telefonau, per favor.
Exacte.
Quina paresa.
Bé, idò, ja està, això és tot, i moltes coses més, però què hem de fer? Hem de començar o no?
Vinga, començam.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Idò, mireu, a Balears hi ha negocis que tenen dècades d'història. Botigues de barri, tallers, fons, bars, petits comerços, d'aquests que fa anys que hi són, que nostres predins ja passaven per davant, en el carrer, quan feien la passejadeta. I d'això passa a pobles i ciutats. I molts d'aquests negocis encara funcionen, tenen clients i són rendibles, encara costa molt, això sí. Però, clar, aquesta gent se jubilarà, cada vegada costa més que els propietaris arribin a una edat de jubilació tenint en compte que, jo què sé, els fills, els nets vulguin seguir, molts no s'hi volen dedicar. I per parlar d'aquest tema, jo diria que un problema silenciós, perquè moltes vegades, no?, mires el diari, Raül, i dius, aquesta botiga ha tancat, què dius? I feia 150 anys que estava oberta.
L'altre dia vaig passar per Palma, la merceria més antiga, no sé si era d'Espanya, 1600, no sé què, Can Angeleta. Vaig dir, quina pena, perquè no ha muntat res més, no?
Sí.
Però està allò tancat allà, en el centre de Palma, aquella merceria. Ara, clar, jo l'home l'entenc, si ja no ven res, perquè llavors vas en el basar i hi ha de tot, doncs clar, jo entenc que haguin de tancar, és que és un desastre.
És així. I d'aquest tema volem parlar amb Magdalena Comas, que és presidenta d'ATA Balears. Molt bon dia, Magdalena.
Molt bon dia, molt contenta d'estar amb vosaltres avui de matí.
Gràcies.
Aquest tema tan important.
Sí, és molt interessant. És veure que hi ha negocis que són centenaris, però no fa falta que siguin centenaris, basta que siguin, diguem, negocis emblemàtics que formen part de la nostra vida, no?, dels barris i dels pobles. La primera pregunta seria, estan realment en risc de perdre molt d'aquests negocis en els pròxims anys?
Efectivament, el que comentàveu, no?, que és aquest tipus d'ajudes que el que fan és evitar tancament de negocis viables, perquè són viables, molt d'ells, com comentava, la merceria, per exemple, la veneciana també està ara mateix cercant un... aquell relleu generacional, cercant una persona que pugui emprendre aquest negoci. Doncs hi ha aquest risc ara mateix que no s'agasquin, no? I aquestes ajudes el que faran és... aquests beneficiaris tindran fins a 12.000 euros d'ajut i cobrirà les despeses de transmissió de negoci, com per exemple l'assessorament jurídic, tràmits notarials, tots aquests tràmits que a una persona li fa por a l'hora d'emprendre un negoci viable i que t'ajudaran, bueno, fins a 12.000 euros, a emprendre aquest negoci, no? I la segona... serà inversió per modernització, incloent, per exemple, digitalització, equipament, eficiència energètica... És a dir, seran dues línies.
Mm-hmm.
I bueno, jo crec que amb aquest ajut, els joves i no tan joves, que vegin un negoci viable en risc, tindran pues, més ganes, més il·lusió i menys por, sobretot perquè se pot bloquejar, a emprendre. Perquè, clar, aquest ajut és per... quan és tu, comerços o altres petits negocis que tinguin més de 15 anys.
Mm-hmm.
Més de 15 anys i que siguin causa de jubilació del propietari o risc de desaparició. Ben que dir, no pot ser qualsevol negoci. I tindrà més puntuació emblemàtic, que és emblemàtic, per exemple, establiments de més de 50 o 75 anys, pues, tindrà una puntuació extra, no? Són aquests negocis bueno, que tenen una vinculació especial, no? Amb les illes, a nivell cultural, patrimonial... I aquests, pues, estan a més risc, no? I és més important protegir aquests que són un poc més delicats i que ja duen tant de temps.
Ara, per exemple, anem a ser pràctics. Qualcú de nostres oients diu, jo vull emprendre, vull posar en marxa un negoci, però en lloc de començar de vell nou, idò, estic escoltant ara aquesta entrevista i vull saber com ho he de fer. És a dir, lo important. Perquè, clar, dèiem, triam un negoci, val, però, clar, a lo millor la persona diu, jo no sé si me veig a una merceria o un restaurant o tal. Sí. Primer de tot, que a qualcú li agradi aquell sector, principalment. Però quina és la primera passa que ha de fer? Ha d'anar al negoci i dir, ei, jo vull agafar això? O directament amb altres? Quines són les passes a seguir?
Directament, com que la ADR, no, la Conselleria d'Empresa que ho du, se tramita a través de IB Relleu.
Molt bé.
Hi ha un termini fins al 24 d'agost. És a dir, IB Relleu tramita. Hi ha dos tipus
d'ajut, no?
De connexió. Sí, d'ajut. Bé, la primera és d'assessorament i te posa en contacte. És a dir, l'emprenedor que vol, vol agafar un negoci amb la persona que se vol jubilar. Aquesta no tenia ajut econòmic, però ara sí que hi ha aquesta segona línia d'ajut econòmic.
Molt
és a dir, hi ha les dues. A través de l'ADR, vale, que és el programa aquest que es diu IB Relleu. És a dir, IB Relleu te poden assessorar sobre els negocis que estan en risc i que volen tancar, i te posen en connexió, és a dir, connecta l'emprenedor amb el negoci i després està l'altre, que és econòmic, que és fins a 12.000 euros per aquestes dues vies que he xerrat abans. Vale? Modernització i també, en el principi, tot el papeleo que hi ha de transmissió, d'assessorament jurídic, tot això. És a dir, gràcies a aquest ajut, pues, bueno, jo crec que s'aprofitarà i, bueno, estem agraïts des d'Autònoms perquè... Teníem por que cada vegada vagi més. I és una pena perquè perds part de les arrels,
clar,
de les illes, de la cultura.
Ara aquí, de ben segur, qualcú que ho està escoltant, diu, això m'interessa, dirà, però i aquests 12.000 euros s'han de tornar o no s'han de tornar?
Uep.
Aquí jo com a autònom sé...
Jo encara recordo els 2.500 euros per tenir una filla l'any 2008.
Que les ajudes arriben, però després s'han de tornar.
M'imagino que després hi haurà, clar, una justificació econòmica a les factures, a tot el que t'has gastat, però no.
Una cosa és la justificació i una altra cosa és haver de tornar. Justificar està clar que s'ha de justificar.
És a dir...
Són ajudes... fons perdut. Són 12.000 euros que té aquest nou autònom o aquest autònom per poder recuperar aquest negoci que no aturi, és a dir, que continuï amb una nova generació, amb una nova direcció. Per
sí,
dir,
sí, fins a 12.000 euros ja ha de justificar, pues, aquestes despeses, no?
Sí. La modernització, el que sigui necessari en aquell local en concret.
Mobles nous, eficiència energètica, tot això, hombre. Molt bé. Sí, s'ha de justificar perquè no hi ha fraudes.
No, clar, evidentment.
També s'ha d'evitar que qualcú se vulgui aprofitar. I la convocatòria compta amb 100.000 euros i anirà també per ordre i puntuació, com havíem comentat abans.
No?
Els emblemàtics tindran
molt
més puntuació. O sigui que s'ha de demanar ja perquè acaba d'aquí poc. I volia complementar que hi ha una altra ajuda en el comerç minorista, que n'hi ha una altra fins a 9.000 euros. I aquesta cobreix el 80% del cost elegible.
Ah, molt bé.
Ben que dir. I aquesta està per tots els comerços minoristes, establiments físics a les Illes Balears, i finança, pues, inversions en digitalització, modernització també de mobiliari, il·luminació, i aquests me fa falta que tinguin un mínim, i pots, botigues, calçat, papereries, llibreries... Aquest és important, i és fins dia 14 de juny.
Vale?
Ajuden el comerç minorista per autònoms i petites empreses.
Molt bé. I d'aquests han de fer via, si teniu
aquests
un comerç,
fer via.
Dia 14 acaba aquest ajut que podeu demanar, bé, com tu deies, per modernització, digitalització,
sí,
que entenc, pues, no sé, el TPUV o una tablet en SOQR, coses d'aquestes, no?
Que... Efectivament, i cobriràs 80%. És fins dia 16 de juny, rectific. Pensava que eres 14, però és 16.
16 de juny.
16 de juny, i és una convocatòria més rellevant ara mateix per modernitzar, o sigui, que aprofitin tots els petits comerços a aprofitar aquest ajut.
Sí, Magdalena, ja sabeu de casos que hagin pogut tirar endavant una empresa que ja existia, que ja tenia els seus clients, que hagi tingut un èxit? Hi ha qualque exemple? No sé si teniu qualque dada o projecció de qualque empresa.
Que diguis, sé que la Veneciana ja està en aquest procés,
d'acord,
amb IB Relleu,
sí,
ja està a les seves mans i està esperant que una persona valenta, perquè és un negoci molt viable,
sí,
aquesta merceria de tota la vida, pues, pugui reemprendre. Però sé que hi ha casos d'èxit, hi ha hagut bastants, o sigui que que esperem que amb aquesta convocatòria que heu fet ara en ràdio la gent s'animi i se puguin cobrir, però bueno, sí, està tenint taxi.
No sé si encara és o no, però sé que un dia ho vaig veure, hi ha un restaurant o un bar a Biniamà, un lloc de Sauva, que se diu Mallorca, que és boníssim.
M'encanta això de jove.
I cercaven relleu i estaven en aquest programa. No sé si l'hauran trobat o no, però per favor, Coco, ho pot agafar, perquè és que és una pena que se perdi. És molt bo, està molt bé, és un lloc preciós.
És
dir, per favor, si encara no sé si ja ho han agafat, crec que no. Si Coco, ningú li interessa, en sèrio.
Efectivament, ja que feien servei públic, parlàvem amb la presidenta de l'Associació de Treballadors d'Autònoms de les Illes Balears, Anna Magdalena Comas. Què li diria a les joves que pensen que jo no vull començar de zero, recordar que no, que hi ha una part burocràtica que ja vendria un feta i que tenen ajudes, no? Com li vendria una mica aquesta possibilitat?
Gràcies. No, jo els animaria que se llevin aquesta por. A part que Balears, de les comunitats d'Espanya, que tenim la quota zero. És a dir, es no ja el tens. I si vols emprendre el menys, hi ha aquesta quota zero que t'ajuda pues, a no tenir que pagar la quota social durant els primers 12 mesos i després el segon any també continua sent 100% sempre que no tinguis rendiments nets anuals per damunt del salari mínim, però i el tercer any se subvenció al 50%, no? És a dir, que tens aquests 3 anys...
Ja m'hagués anat bé a mi quan vaig començar.
Per emprendre, efectivament.
Fa 20 anys.
I després tens l'ajuda de consolidats, que l'any que ve tornarà a estar a partir dels 3 anys. Sí, és que si ho haguessin sabut, jo igual, quan vaig emprendre, si hagués sabut que els 3 anys almenys te cobreixen aquesta part de quota de seguretat social, que tot gasto puja, és a dir, tot suma, i per un autònom volem pues, més alivi, que mos facilitin i gràcies, bueno, en aquestes ajuts i en el govern que està impulsant que mos sentim amb menys por per poder emprendre. O sigui que jo, en els joves i en els no tan joves, ajudaria a emprendre i també a agafar aquests negocis viables, perquè són viables, que ja dona anys i que la persona se vol jubilar. O que ha de tancar per un risc, pues, aquests joves venen amb molta innovació ara i molta energia i crec que és important. És important i que conservem els negocis que realment valen la pena a les illes.
Clar que sí. És que jo me ficaré dins un jardín, com
diuen?
Dins un vaciot. Però és que el surrealista va de pagar per poder fer feina. Vull dir, està molt bé això de la quota zero, el manco els primers anys. Vull dir, és una cosa que... Això només passa aquí, eh? A altres puestos d'Europa.
Sí, altres comunitats, sí, ja n'hi ha moltes, però n'hi ha qualcunes que no. És a dir, que, bueno, n'hi ha qualcunes que encara no. O sigui que sí.
Poc a poc i tira. Ja està, ho retirem.
Efectivament, i com que jo també estic a joves empresaris, sí, poc a poc i tira. Sí, animar a emprendre, que és una meravella. Jo vaig emprendre fa 9 anys i és la millor decisió que he pres la meva vida.
Tot
un propòsit, t'ajuda... també ajuda el teixit econòmic de les illes i és una contribució meravellosa.
I de moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
I per aquesta energia.
Igualment.
Quines ganes d'emprendre ara mateix.
I la vinga.
Que vagi bé.
Gràcies.
Moltes gràcies, que tengo un bon cap de setmana. Adéu a tots. Gràcies.
Adéu. Tu pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no me encuentro bien. No recuerdo si lo hice alguna vez. Probé con todo y no me basta. Quieres hacer que no me salga. Cuestión que resolver. Columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevabas sin llover? He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no me encaja. No es como lo que tú cantabas. Me hablabas de un lugar que te encantaba. Susurrar,
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Idò, mira, nosaltres no sé si guanyarem un concurs, un premi, però per mi simpatia, alerta, perquè per mi simpatia tindríem...
Ja és que no mos han presentat, Joan.
No mos han presentat,
però vaja, jo crec que el premi el tindríem.
No.
El manco, això, no?
Perquè, perquè per una altra cosa, jo vull que m'he posat el concurs per primera vegada des de que ha començat ser color. Pelut! Vos heu recordat de Macario? Vosaltres que sou...
Ai, per favor.
En Lluís Menéndez sí que s'ha recorda. Macario, de José Luis Moreno. Ara ha caigut.
Aquelles cames. No me'n recordo allò de què diu.
Macario de José Luis Moreno, aquell muñeco que tenia.
Sí.
Ventriu loco.
Bé, idò, nosaltres ho deixarem anar, però qui ha tingut una micona més de sort, no sé si genètica o què, però sí. que és guapa.
És vella.
Sí, és intel·ligent. I sobretot, te diria que ha tingut la valentia de presentar-s'hi. Sí. Perquè està molt bé dir-ho, se presenten... Escolta,
quanta
no
gent
és fàcil,
te passeges per Palma, per Mallorca, per les Illes Balears, i veus gent guapa, jove, però no tenen tantes inquietuds, no s'atreveixen a ficar-se a un certamen de moda o de bellesa.
I se poda que te diguin, no, mira, perdona, no. És a dir, fora.
I aquí és on s'ha de ser valent i s'ha de donar sa passa. I això és molt important. Tant és així que aquesta atleta que avui vos presentam...
Sí. De fet, la tenim a l'altra banda del telèfon. És l'Elisabet Reinés. Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies.
Com
bon
estàs? Miss Illes Balears, Miss World Spain, i qui sap, sí, Miss Món.
Enhorabona.
Hombre, moltíssimes gràcies. Sí, estic supercontenta. Això són paraules majors, però bueno, ho intentarem, m'esforçaré el més possible i amb molta il·lusió i molt d'esforç i moltes ganes.
Bueno, hem de dir que has visitat ja el Consolat de Mar, crec que el Consell de Mallorca, i ahir l'Ajuntament de Palma, no? T'han fet aquesta rebuda.
Sí, estic fent tot el tour.
Escolta, tu saps que Balears no sempre han tingut tanta de sort amb aquests certàmens, és a dir, des de, ho tenc aquí apuntat, de Namaruja García Nicolau, que va ser Miss Espanya el 1962, i després va ser Miss Europa. Namaruja, a més, va ser un personatge molt conegut aquí a les Illes. I llavors, a Guillermina Ruiz, l'any 1977, Llavors han tingut altres participacions que també han tingut sort, però...
Però ha plogut,
Ha plogut.
Feia molts anys que no teníem un èxit així.
Per tant, tens una responsabilitat, Elisabet, important,
Sí. Jo estic supercontenta i jo crec que aquí a les Illes tenim molt de talent. Ara només fa falta que ho mostrem, perquè som unes illes increïbles. Jo crec que de la millor part d'Espanya. I sí, jo crec que hem d'anar amb tot. I jo tinc un esforç molt, molt fort que he de fer, però també jo crec que passar-ho bé, ser autèntica, ser una mateixa, perquè en el final Miss Món... És un poquet diferent a lo que a lo millor la gent creu que és un certamen de bellesa.
Clar, és que jo tenc... Joan, tu no saps aquell moment en què li fan preguntes i sempre surt qualque país que dius ai, què ha passat aquí? Tu, això és vera, o sigui, això l'has de fer? T'han de fer aquestes preguntes?
Te demanen per Rússia i aquestes coses?
Sí. Mem, és que una Miss Món ha de ser una dona molt intel·ligent, ha de tenir moltes qualitats. Quan tu participes a Miss Món has de tenir un talent, has de fer unes proves d'esport i, a més, has de tenir una oratòria molt forta. Has de poder respondre preguntes de tot tipus.
Clar, de cultura,
Clar, de cultura general,
història...
de qualsevol cosa. Sí, has de tenir un poquet de coneixement en general.
Escolta, tu sé que bé, havies de venir aquí estant nosaltres en persona, que això ho hem d'arreglar, Llavors has de venir a passejar per IP3 Ràdio amb aquella corona que ni la Letícia.
Sí, t'has de passejar per aquí, per favor. Seria...
Això me faria molta il·lusió en qualsevol moment que puguem.
Clar, però té una agenda complicada. Perquè, a més, estàs estudiant, no?
això mateix, ja estic estudiant a la Universitat de les Illes Balears i bueno, jo és un poquet intentar compaginar tot, que és un poquet difícil, però bueno, amb molt d'esforç.
Bueno, ara ja, Joan, és Miss Illes Balears, Miss Espanya, i ara què farem? Ara t'has d'anar en aquest certamen, però això no és un dia ni dos.
Sí, ara me n'he d'anar a Miss Món, que això serà a Vietnam, dia... bueno, jo me'n vaig dia 9 d'agost, però el certamen se celebrarà dia 5 de setembre, o sigui, jo estic un mes sencer a Vietnam, fent proves, clar, és que... Això és el complicat de Miss Món, és que és un certamen molt complicat, és un certamen molt complet, que cerca una dona molt completa, i és lema, belleza con un propósito, és més gran encara que qualsevol cosa. És tenir un voluntariat, ajudar, fer algo per ser gent, per causes socials. Jo, per exemple, vaig amb Disfam, que és una associació que també és d'aquí de Mallorca, fundada increïble per als nens que tenen dislèxia i per enfatitzar i educar la dislèxia.
Ah, que bé.
Totes aquestes coses, que són coses petitones, que potser no se saben, pues, són el que marca aquest certamen. I per això estem un mes sencer, i per això estem en proves i en de tot. Sí.
M'agrada molt que expliquis aquestes coses, perquè la gent se queda en la part més superficial, i mai millor dit, no?
Totalment.
Que veus una lota bellíssima, guapíssima, que sou totes, però vos han de sentir, vos han d'escoltar per entendre que darrere hi ha una feinada. Tu expliques, no, això del Miss Mundo no és igual que Miss Espanya. Tu comences a guanyar o perdre Miss Mundo, Miss Món, des del moment que arribes a Vietnam, i en tots els dies, cada cosa que fas, estàs mirada en lupa, no?
Això mateix, durant el mes sencer, te miren en lupa, i a més, aquest certamen és l'únic que no té prova de banyo. Nosaltres no tenim prova de banyo. Ah. O sigui que...
Prova de banyo vols dir sortir en banyador, no?
Sí.
Això mateix, vale. Prova de banyo vol dir més es físic, així, per mirar com ets diàmetre a diàmetre.
I que anava no. a dir, i, però és el moment... Perquè, clar, aquí ve la història. És a dir, jo, ara sí, l'imatge que tenc jo d'aquests concursos, llavors va cada una vestida del seu país, així com a regional. Clar, això és Espanya, però allà també.
Sí.
I Cardenà, de pagesa o de sevillana?
Ai, si nascis de pagesa, vamos.
Ho estic mirant. Jo, per exemple, a Espanya, o sigui, quan vaig competir a Gran Canària per Espanya, sí que vaig anar de pageseta.
Clar.
I allò me va encantar.
Però, clar, jo dic, a Vietnam vestida de pagesa mallorquina, jo no sé... Però, escolta, estaria molt bé per reivindicar la nostra.
Seria
però,
meravellós, vamos.
Però, clar, a lo millor veu una flamenca i li sona més del WhatsApp, saps què t'ho vull
dir?
Ja,
sí.
Però... Sí, a lo millor li espereix un poc curiós.
Clar, típica a l'Espanis, tots ben loques, eh? Un flamenco, sí. Un toro, una truita i
una,
para de
una
comptar.
Una paella groga.
No? Sí, una paella que no és menjadora. Sí. Bé, idò, Elisabet, tu te'n vas allà un mes i no, tu no tens dos puestos, que ara nosaltres venguem, en Joan i jo.
I qui?
És a dir, d'assessoria, de guapura, no. Però, no ho sé, potser te poden fer punts per allà, poden xerrar amb la gent, escolta-ho de votar per Espanya...
Pensa que aquesta lota vol guanyar.
És vera, perdona.
Aquesta lota té intenció de guanyar.
Potser no
anirà
bé, no?
Però de mi simpatia poden anar, sí.
Clar, però... Bé, i si... És a dir, aquí ara l'opció només és una. És a dir, primera, guanyar Miss Món, i si no, quedes de primera o segona, no? Com és això? Quin puestos hi ha?
Bueno, jo, òbviament, estic optant per el primer puesto.
Clar, tu has d'anar en el màxim.
Clar, però és vera que hem de tenir en compte que són 130 dones que totes són completes, totes estan esforçant, una de cada país, molt diferents, diferents qualitats. Jo, per exemple, jo vaig amb aquesta mentalitat de jo guanyar, però clar. Si no se guanya és entenible per la quantitat de talent de tot, saps? Perquè en el final... Miss Món, com és així, tan complet com ha explicat, no és una cosa que diu, ja està, aquesta clar. Dona guanyarà. No, és que són moltes. I bueno, i tot cada any pot canviar, potser l'opinió del jurat. O...
Això anava a dir, perquè portes... el jurat, qui forma aquest jurat? Hi ha una representació o com és?
Sí, hi ha una representació de moltes persones que són un jurat que ho tria, però sí que és vera que bé, cada any és un poc diferent, però són gent professional, que coneix tot aquest tema, gent pues, del sector... Hi ha un poc de varietat també perquè hi ha
molt bé.
Un poc de diferents opinions, però tot molt controlat i tot molt bé. La veritat és que és molt pulcre, tu vas mirar. I, bueno, i també hi ha votacions, també, online. Bueno, tot això ho tindrem a Instagram i a les redes socials de Miss World Spain, de Nostra Bellesa Espanya i la meva, Elisabet Reinés.
Molt bé.
Allà podreu trobar, si voleu, qualsevol cosa, ho anirem pujant allà, tot el recorrido de Vietnam durant aquest mes sencer.
Hem d'estar atents a les xarxes socials, tant de Miss World Spain com les teves, d'Anna Elisabet, que bueno, ja ho sabeu, representa les Illes Balears, representarà Espanya en aquest certamen de Miss Món. Així que, bé, t'ha dit ja moltíssima de sort. Abans de partir, has de passar per IB3 Ràdio en persona, amb aquella corona. I ja ho saps, si necessites assessors de mig simpatia, aquí tenim dos voluntaris.
Moltíssimes gràcies, de veres.
Que per nosaltres ja has guanyat.
M'ha encantat aquesta entrevista, està molt graciosa.
Més simpatia. Més jo simpatia,
sí. Duint la banda posada, tu no mos veus, ja la duim posada, la banda.
No m'ha cap dubte.
Gràcies, Elisabet, que vagi bé.
Gràcies,
moltíssimes
molta sort.
Gràcies, bon dia.
Adéu.
Bon dia.
Adéu. Pica, però nunca quema. Tanto que te quise convencer.
Supremacía moral, sábelo todo brillante. Me tienes que perdonar, pero es que no puedo más, es que me hierve la sangre. Tanto que decíamos que el mar devuelve todo en la orilla. Tanto que te quise convencer, que me olvidé de mí siendo yo.
Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Seguim aquí a La Gran Vida, 9:40 minuts, i en els pròxims minutets volem parlar d'un tema que és curiós. Jo m'agrada molt aquesta història, i és que hi ha persones, mireu, que no suporten sentir mastegar, respirar, fer renou amb un boli, això que feies abans, aquest clic-clic-clic, escoltau. Uf, esto ya me pone de los nervios, ¿ves? I això són manies, eh? Però a vegades aquestes manies se converteixen en un problema. Ara parlarem en castellà, perquè parlarem, volem xerrar amb una psicòloga i volem que mos entengui. I claro, todos estos ruidos, todos estos gestos, en el día a día puede ser que provoquen ansiedad, ¿no? Incluso. Y claro, tenemos una psicóloga que es especialista en misofonía, ¿no? Sí, misofonía. Y ella es Celia, es autora de un libro que se llama Maldito Ruido, y es verdad que a veces nos cuesta mucho entender que los demás también hacen ruiditos, ¿eh? Puede ser por respirar, puede ser, yo qué sé, el típico que da golpecitos en una mesa, que no para, que está, o con los pies, que está inquieto. Esto a veces nos provoca incluso ansiedad. Vamos a hablar con Celia. Celia, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
Hemos puesto un par de ejemplos. Estas cosas pasan, ¿no? Pero de ahí a la obsesión de que aquello te moleste tanto para crearte una ansiedad y un problema en el día a día, podemos empezar, si quieres, por aquí. ¿Qué es la misofonía?
Pues la misofonía es una condición en la que, como bien has dicho, determinados sonidos cotidianos, que para la mayoría de personas pueden pasar totalmente desapercibidos, como el sonido de masticar. Es muy habitual, pues, el masticar de las patatas fritas, de morder pipas, incluso una respiración, ahora con la alergia también el sorber hacia arriba por la nariz, el tecleo, incluso pequeños golpes del vecino, sonidos ambientales como pueden ser zumbidos o ladridos lejanos, desencadenan una respuesta neurológica que provoca una reacción tanto emocional como física muy intensa y muy difícil de controlar para quien la siente. Es una irritación muy grande, muchas personas lo definen como un nerviosismo, como un estrés desproporcionado que a veces llega a la ansiedad, incluso a la ira, y una necesidad urgente de que el estímulo desaparezca, bien sea enfrentándose a él o huyendo rápidamente. Me decías que cómo se diferencia, ¿no?, de una manía o de una simple molestia, y la diferencia es tanto la naturaleza como el grado. Yo siempre me gusta poner el ejemplo de que entre molestia y misofonía hay la misma diferencia que entre tristeza y depresión. Una molestia, una manía, no activa las mismas áreas del sistema nervioso central que hace, como lo hace en la misofonía, ni suele condicionarte la vida.
Celia, ¿por qué crees que hay personas que reaccionan con tanta intensidad, ¿no?, frente a un ruido que para otros seguramente ni lo percibes? De hecho, a veces escuchas a alguien quejarse y hasta que no te fijas no empiezas a oír ese ruido, ¿no? Yo ni me había dado cuenta, por ejemplo. ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Por qué hay gente que le molesta tanto?
A ver, no hay una causa a día de hoy única que explique la misofonía. De hecho, por la propia experiencia clínica que tenemos en consulta, vemos que hay múltiples variables que afectan, desde la personalidad, experiencias previas, aprendizajes emocionales. Lo que sí que parece más claro y objetivo es que hay una base neurológica que predispone la aparición de esta condición, concretamente en ciertas zonas del cerebro, ciertas zonas emocionales que parecen estar más reactivas, ser muchísimo más sensibles, y esto lo que provoca es que ante la percepción de determinados sonidos el cerebro sea más susceptible de interpretarlos como invasivos, como fuera de lugar, como incluso una especie de transgresión de mis propios derechos.
¿Todo esto aparece ya desde la infancia?
Pues mira, depende. No es esta división la hago yo coloquialmente, no es tal cual, pero para que nos entendamos, hay una misofonía que es la más relacionada con los sonidos humanos y repetitivos, es decir, que se pueden hacer con el propio cuerpo, que aparece normalmente en la infancia o en la adolescencia temprana, sonidos como lo que mencionaba antes, masticar, respirar, incluso pronunciar ciertas palabras, sonido de tragar, también muy habitual. Esto es muy común que aparezca en esas franjas de edad. Y luego tenemos la misofonía más relacionada con sonidos ambientales de vecinos, como bien mencionaba antes, de la estructura del edificio o sonidos lejanos, que puede aparecer en la edad adulta y que normalmente viene de la mano tras un periodo de estrés o tensión sostenida.
Entonces, un periodo de estrés durante demasiado tiempo puede hacer que esto salga, es decir, que a lo mejor no somos tan conscientes, ¿no?, de que nos molesta todo esto, pero, por ejemplo, unas obras, estás estudiando, una época en la que tienes que estudiar y hay unas obras en los vecinos en el piso de arriba. Claro, una cosa son ruidos y otra cosa son estas pequeñas molestias, ¿no?, pisadas, por ejemplo. Todo esto se trata, la gente cuando viene a tu consulta, cuando habla contigo, debe desconocer la palabra misofonía. ¿Cómo te lo explican? Supongo que directamente te hablan de ruido, ¿no? Yo es que me molestan los ruidos, maldito ruido, de ahí el título del libro.
Bueno, sí que es verdad que hay una diferencia que ha ocurrido a lo largo de los años, y es que antes efectivamente las personas venían un poquito como, mira, he visto este término y bueno, por alguna cosilla que he leído en internet, no sé si tú me podrías ayudar, y no le ponían el nombre propio que correspondía. Sí que es verdad que a día de hoy normalmente las personas que acuden ya vienen con, mira, creo que sufro misofonía, lo comparto contigo para que me lo corrobores, pero ya vienen un poco más, bueno, pues con el, entre muchas comillas, diagnóstico más de la mano. Y lo que menciona la mayoría de las personas es, mira, tengo una reacción totalmente desproporcionada, yo miro a mi alrededor y a nadie más le pasa esto. Sí que es verdad que hay momentos que considero que el sonido es totalmente desproporcionado y que es legítima esa reacción, pero una vez pasa el episodio me doy cuenta de que la mayoría de las personas de mi alrededor o ni se enteran o me dicen, bueno, a ver, si es molesto, pero tampoco me genera ese malestar, ¿no? Entonces, la mayoría de personas lo que te describen es, no puedo controlarlo y está condicionando mis relaciones y mi día a día.
Estamos hablando con Celia Incio, sé que tienes más entrevistas porque esto ha causado furor y la gente quiere saber qué es la misofonía, pero ¿qué le dirías a la gente para acabar que cree que puede tener este, no sé si es un síndrome, le llamamos así, no es una enfermedad, entiendo que es un problema?
A día de hoy, bueno, yo soy optimista y creo que no va a ser durante mucho tiempo, pero bueno, no está todavía incluida dentro de los manuales diagnósticos, así que igual lo más correcto sería llamarla esta condición.
Condición, de acuerdo.
Y lo que, sí, esa condición. Y lo que le diría a las personas que creen o que sospechan simplemente que pueden sufrir esta condición es que busquen información, que busquen ya por el nombre propio, como he dicho, porque en todo sufrimiento, me da igual que hablemos de un dolor de cabeza o de rodilla, el sentirte solo y sentirte raro en él y que nadie realmente le pone palabras o que simplemente se reduce al absurdo, genera un 100% más de malestar. Que lo busquen y que sepan que tiene tratamiento.
Pues de momento lo que sí que has conseguido es que yo vaya con más cuidado a la hora de beber, de respirar, delante del micro, para que mis compañeros no se salten. Exacte, això, deixa el boli. Celia Incio, moltes gràcies. Gràcies per estar con nosaltres en La Gran Vida.
Muchas gracias por darle voz a la misofonía, de verdad.
Un abrazo.
Un placer. Un abrazo. Chao, chao.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és participació.
Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
A Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. La gran vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Au, idò, vinga, 9:50 minuts, tenim 8-9 minutets per parlar amb en David Arraez. Ja sabeu que es conferencia ponent en diferents esdeveniments nacionals, internacionals, i avui Raül mos du un tema que també m'apareix interessant, i és que com podem resumir un missatge sense que desaparegui? És a dir, hi ha gent, no?, que per dir-te a quina hora arribes bus, primer t'explica si ha anat a porar benzina, si ha xerrat en sa veïnada, si després el nin li ha dit que jo vendré més tard.
Sí, 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 entenem així. I vale, molt bé, però què vols? Digue-m'ho, vinga, fer-hi jo.
I de, clar, s'agobien i en el final no t'han dit res.
Exacte.
Va per aquí, David.
Va per aquí, buenos días.
Bon dia.
Ei, pues va por aquí. Además, vamos a hacer una pregunta muy sencilla a toda la audiencia y también a vosotros. Seguro que conocéis a alguien... Bueno, no es una pregunta, es una afirmación. Seguro que conocéis a alguien que para responder sí o no necesita 8 minutos.
Sí, sí.
Depende. Sí, sí. Depende porque, claro, yo ahora... No sé. Ya antes he charlado con Raúl y le he demanado... Clar, va.
I no va per ahí, va per ahí,
no?
Va per
ahí,
va
per no. Ahí. Comencen a divagar,
¿eh? Exacto, empiezan a divagar y la pregunta incómoda, ¿qué ocurriría si esa persona fueras tú? Porque muchas veces creemos que comunicar mejor consiste en decir más cosas, más explicaciones, más contexto, más detalles, pero la realidad es que muchas veces cuanto más hablamos, menos nos entienden. Así que hoy vamos a hablar del arte ese de resumir sin perder el mensaje. Porque ser breve no es decir menos, es decir lo importante. La claridad no consiste en añadir información, consiste en quitar lo que sobra. Y es por ello que hoy, Juanmi, Raúl, os voy a decir 3 motivos por los que la gente se enrolla tanto. El primero, el miedo a que no te entiendan. Porque piensas que cuantos más detalles des, más claro quedará, y suele ocurrir justo lo contrario. Te enredas y te alargas y no te entienden y aburres a las ovejas. El segundo motivo, quieres demostrar que sabes mucho y a veces confundes conocimiento con cantidad de palabras, pero las personas que dominan un tema suelen explicarlo de forma clara y sencilla, sin artificios, sin avalorios. Y el tercero, la falta de estructura. Y es que no sabes cuál es la idea principal. Y cuando no sabes cuál es el mensaje, pues acabas contándolo todo. Cuando no sabes qué es lo importante, acabas contando más de lo que debes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no vas al grano con lo que quieres decir? Pues pasa que esto tiene un coste, tiene un precio. Hablar demasiado tiene consecuencias graves. La primera, pierdes la atención de quien te está escuchando. Porque la atención no es infinita. Al contrario, la atención es cada vez más breve. Si te alargas, confundes el mensaje. Entre tanta información, ¿qué ocurre? Que la idea principal desaparece. Entonces, quien te está escuchando ya no sabe qué le estabas contando. Además, pareces menos seguro, porque curiosamente, cuanto más justificamos algo, más dudas estamos transmitiendo. Esto es así desde el principio de los tiempos. Y sobre todo, hacemos perder el tiempo a la gente. Y el tiempo, que no se nos olvide, es uno de los recursos más valiosos que tenemos, el más caro. Así que, ojito. No enredemos. Si para explicar algo necesitamos 10 minutos, quizás es que todavía no lo hemos entendido del todo. Así que digo, bueno, pues vamos a dar claves, ¿no? Vamos a ver cómo podemos resumir sin perder el mensaje. Venga. Y sin hacer perder el tiempo. Vamos a lo práctico.
No me facis perder tens, David. Venga.
Vamos con ello. Lo primero, empieza por la conclusión. La mayoría de gente hace lo contrario. Cuenta toda la película y deja el final para el final. pero hagámoslo al revés.
Como ChatGPT, que siempre te digo, en conclusión.
¿Eh? En conclusión. Pues empecemos por ahí, empecemos por la idea principal, por ese final, y luego lo vamos desarrollando. ¿Qué ocurre? Que ya hemos contado lo que queremos decir en la primera frase.
Ajá.
Eso ha quedado claro.
Sí.
Luego ya, si queremos, nos enredamos.
Això és de primer de periodisme, no? Tu, a la primera línia, ja has de saber que...
Jo crec que el principal problema és la falta de formulació correcta de les frases. M'entens? Perquè si tu m'has de dir que mos veiem avui a les 8,
per què me dius
ara si estàs cuinant o estàs, no sé, en el baño? No m'interessa. A quina hora mos veiem? Si se preguntes a quina hora mos veiem avui, la resposta és senzilla.
Ahir ma mare me deia demà no hi serem, ho dic perquè si vols res, nosaltres no hi serem. Dic, què m'estàs contant? Sí, que demà han d'anar a sopar a Cana Fernanda. Jo digue'm que vas a Cana Fernanda, jo sabré que no hi seràs. Ja està.
Correcte. Eh? Això és molt de mare,
això. Un beso a mamà.
Això és molt de mare.
Mucho.
És molt de mare. Però jo m'ho sempre li dic, mem, la pregunta que t'he fet, la resposta és... O sigui, perquè claro, m'ha contat tres coses, però no m'ha dit la resposta que necessit saber de la pregunta. Sí. I això passa.
Passa. Segunda clave para dar bien esos mensajes. Una idea... y tres argumentos. Es una regla sencilla. Una idea principal, tres razones que argumenten, que den valor a esa idea, y ya está. Y se acabó. Y no contamos más. Tercera clave. Pregúntate, ¿esto aporta algo a lo que estoy contando?
¿Era necesario?
Si no aporta, fuera. Recordad siempre esta frase en este caso. Si no aporta, no importa. Es fácil de recordar, rima y nos va a hacer que no contemos.
La verdad, si no aporta.
No importa.
Si no suma, no lo digas.
No lo digas. Cuarta clave. Piensa en quien escucha, que esto se nos olvida a menudo. No expliques todo lo que sabes. Explica solo lo que la otra persona necesita saber. Y la quinta, una prueba breve. Si solo tuvieras 30 segundos para explicarlo, ¿qué dirías? Y ahí suele estar el mensaje de verdad. Solo tengo 30 segundos. ¿Qué tengo que decir? La comunicación no consiste en demostrar todo lo que sabes, consiste en que el otro entienda lo que necesita saber. Y hay una cosa, además, que es curiosa. Las personas más brillantes, si os fijáis, no suelen ser las que más hablan, sino que suelen ser las que mejor resumen. Es por ello que tenemos que intentar ser breves, ser claros, porque estamos en el siglo XXI, donde todo se mueve rápido, el consumo de redes, las noticias, vivimos rodeados de información, correos, mensajes, reuniones, vídeos, yo qué sé, informes. Por eso cada vez tiene más valor esta habilidad que es ser concreto. Es como una especie de superpoder, podríamos decir. Ser capaz de explicar algo complejo de forma sencilla es brutal, te abre un montón de puertas. Y quien sabe resumir encima ahorra tiempo a los demás. Y quien ahorra tiempo genera confianza. Así que resumir no es quitar información, es dejar solo lo que importa. No hablemos mucho porque no siempre significa comunicar mejor. Todo lo contrario, a veces significa que estamos comunicando de pena. Así que las mejores conversaciones, las mejores presentaciones, los mejores comunicadores siempre suelen tener algo en común, y es que saben distinguir lo importante de lo que es accesorio, y cuando lo consiguen, el mensaje llega con mucha más fuerza. Como os digo todas las semanas, la comunicación no lo arregla todo, pero sin comunicación casi nada se arregla.
I de tu sí que comuniques de luxe, eh? Què t'apareix?
Me parece maravilloso.
T'agrada Zombie de Cranberries?
Me encantan los Cranberries.
I de vinga, com que queden manco de 2 minuts per arribar a les 10, després venen els butlletins horari, nosaltres tornarem amb una hora més de programa, ho deixem així i fantàstic. Raül, no sé si has de dir res més.
No, amén.
Amén, ho veus, ja està.
I fins la setmana que
pim,
ve.
Pim-pam-pum.
Pim-pam.
I tornem a les 9 i 4 i a tu t'escoltant la setmana que ve.
Hasta luego, chao, chao. The violence causes silence. We must be mistaken. It's the same old since 1916. In your head, they're still fighting with their tanks and their bombs and their guns.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.